Són les dues.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Crec que en aquest any de govern Catalunya ha avançat. Ha avançat en moltes de les qüestions. La primera, evidentment, potser no sé si és compartida, però evidentment Catalunya ha avançat en matèria, diguem-ne, d'estabilitat institucional.
És una evidència que el país avui està pitjor que fa un any i, per tant, el govern del president Illa, a parer del grup parlamentari de Junts, suspèn. És el govern de la mala gestió.
El govern Illa necessita millorar. Té dos reptes imprescindibles, que són dos reptes de país, que és l'habitatge i, evidentment, els trens, rodalies i regionals.
Escoltàveu les valoracions del govern, de Junts i dels Comuns del primer aniversari de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat i de l'efímer retorn a Catalunya aquell dia de Carles Puigdemont. I és que aquest divendres 8 d'agost es compleixen els primers 365 dies d'una intensa jornada que va començar amb el retorn de l'expresident fugit, que va fer breu parlament al passeig de Lluís Companys i després va desaparèixer sense poder ser detingut i que va acabar, com dèiem, amb el retorn dels socialistes a la presidència de la Generalitat 14 anys després. És divendres 8 d'agost de 2025. Tenim més titulars activats els primers avisos per la nova calorada, Albert Güell.
Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya alerten que les temperatures seguiran pujant els propers dies i podrien tocar sostre entre diumenge i dilluns per mantenir-se en valors molt alts la resta de la setmana vinent.
Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
Molt bon dia, hem començat aquesta jornada de divendres molt tranquil·la, molta presència, això sí, de més núvols al litoral gironí i també de les Terres a l'Ebre, però a mesura que han anat passant les hores al matí, el conjunt de Catalunya ha estat molt assolellet. De cara a la tarda esperem creixement de nuvolades, sobretot Pirineu i Prepirineu, i apareixeran ruixats a cavall de les comarques de l'Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà. Seran ruixats irregulars, però que aniran circulant. També no descartem algun ruixat, sobretot a la zona de la Cerdanya, del Ripollès i també alguna a l'Alta Garrotxa. Amb unes temperatures de divendres que seran elevades, sobretot al nord del Pla de Lleida, Urgell, Pla d'Urgell i també a la Conca de Tremp esperem valors que superin els 35 a 38 graus i al conjunt de Catalunya també les màximes rondaran entre els 33 a 35 graus. Amb una jornada, com diem, de divendres d'ahir més tranquil·la i un cap de setmana que també es veu certa tranquil·litat excepte a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Que vagi bé!
Més coses, tancades les platges de l'Ametlla de Mar per una taca blanca.
Els responsables de l'Agència de Residus de Catalunya que han analitzat la substància per determinar si podia ser perjudicial per a les persones i el medi ambient asseguren que no ho és i les platges es reobriran demà.
Estabilitzat i perimetrat el greu incendi de l'Occitània.
L'avenç del foc que ha cremat ja més de 17.000 hectàrees segueix alentint-se malgrat que el treball dels bombers continua sent intens.
Israel aprova el pla per intentar controlar la totalitat de la franja.
El Gabinet de Seguretat ha aprovat el pla del primer ministre Benjamin Netanyahu per avançar en l'ocupació de la ciutat de Gaza, rebutjant l'opinió de l'exèrcit. L'oposició israeliana i l'ONU ja han titllat el pla de desastre.
I Alemanya acaba d'anunciar que suspèn l'exportació d'armes a Israel. I en cultura arrenquen les festes de Sant Magí a Tarragona.
A partir d'avui i fins al dia 19, la ciutat s'omplirà com cada any de tota mena d'activitats tradicionals i espectacles, com l'arribada de l'aigua amb carros i cavalls, la Diada Castellera, la professora o l'espectacle pirotècnic.
Esports, Ignasi Trapero. Lewandowski es baixa per al trofeu Joan Gamper.
El davanter polonès no jugarà diumenge contra el Como de Cesc Fàbregas per unes molèsties musculars. Tampoc jugarà Íñigo Martínez, que marxarà a l'An Nasser d'Aràbia Saudí i alliberarà així 14 milions de fair play financer.
El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'aquest divendres, el primer aniversari de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat i del breu retorn a Catalunya de Carles Puigdemont. Des del govern, els socialistes fan un balanç positiu i remarquen que l'estabilitat, la gestió i la generació de prosperitat compartida han estat els trets que, segons ells, han centrat la seva acció durant aquests últims 365 dies.
El conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que Catalunya ha avançat en moltes de les qüestions que més urgència tenien i que formaven part també dels acords d'investidura i dels compromisos de l'executiu.
Jo crec que en aquest any Catalunya ha avançat. Crec que en aquest any de govern Catalunya ha avançat. Ha avançat en moltes de les qüestions. La primera, evidentment, potser no sé si és compartida, però evidentment Catalunya ha avançat en matèria, diguem-ne, d'estabilitat institucional, de ser un soci confiable. Dos, Catalunya ha avançat en matèria d'habitatge. Home, hem posat en marxa el pla per la construcció d'habitatge públic més ambiciós de qualsevol comunitat autònoma que hi ha a Espanya. I, evidentment, hi ha qüestions que tenen molta complexitat, com és la qüestió del finançament, que avançaran. Ara, són complexes.
Des dels comuns, que juntament amb Esquerra van donar suport a la investidura d'Illa, el seu portaveu, David Cid, assegura que...
El govern Illa necessita millorar, té dos reptes imprescindibles, que són dos reptes de país, que és l'habitatge i, evidentment, els trens, rodalies i regionals. Ho hem dit, és un govern que va a setembre, per tant, que necessita millorar, però que suspèn clarament amb una assignatura, i aquesta assignatura és rodalies. És un govern que, malauradament, està despistat, que té prioritats equivocades en infraestructures, centra la seva prioritat en l'aeroport, quan la màxima prioritat al país hauria de ser la mobilitat en tren.
Per contra, des de Junts, la portaveu del seu grup parlamentari, Mònica Sales, ha denunciat els incompliments del govern de Salvador Illa i ha assegurat que Catalunya està ara pitjor que fa un any.
És una evidència que el país avui està pitjor que fa un any, i per tant el govern del president Illa, a parer del grup parlamentari de Junts, suspèn. És el govern de la mala gestió. Ho hem vist en temes com Rodalies, en què durant aquest darrer any hi ha hagut un desgavell continuat amb múltiples incidències, però també en temes com l'educació. És també el govern dels incompliments. Hem vist incompliments continuats, començant pels pressupostos.
El president de Junts, per cert, Carles Puigdemont, ha aprofitat la jornada per reivindicar el risc que diu que va assumir ara fa un any, després de gairebé 7 a l'exili. Ho ha dit en una publicació a la xarxa social X.
Puigdemont ha reconegut que era conscient de l'enorme risc de ser detingut i enviat a Madrid per a ser empresonat de manera incondicional, però ha apuntat que el seu deure era precisament evitar aquesta detenció.
I per últim, el PP assegura que Sánchez i Illa van posar el pali per rebre Puigdemont com va tornar a Barcelona.
En un vídeo fet públic aquest divendres, el secretari general del partit, Miguel Tellado, denuncia que un any després el PSOE ha acabat assumint tota l'agència, tota l'agenda de l'independentisme.
8 minuts i un quart de 3, i la Comissió Europea ha entregat aquest divendres, atenció, 23.000 milions d'euros a Espanya a compte del cinquè pagament dels fons Next Generation.
Tal com ha destacat l'executiu comunitari, el desemborsament es basa en els avenços aconseguits en la implementació de reformes i inversions incloses en cada pla de recuperació i resiliència nacional.
I ho hem sabut aquest matí, l'excomissionat del govern espanyol per la Dana, José María Ángel, ha intentat suïcidar-se a la localitat valenciana d'Eliana.
Fa només uns dies, Ángel va decidir deixar el càrrec després de saber-se que havia falsificat el currículum. Hores d'ara està ingressat en un hospital.
Notícies en xarxa.
I aquest divendres, com dèiem, seguim molt pendents de la nova calorada que ens afectarà de ple els propers dies i segurament tota la setmana vinent.
Per aquest motiu, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya han activat ja els primers avisos i alerten que les temperatures seguiran pujant els propers dies i podrien tocar sostre entre diumenge i dilluns per mantenir-se en valors molt alts la resta de la setmana vinent.
Doncs a més d'aquest escenari, l'Ajuntament de Barcelona ha fet balanç aquest divendres de les tasques de monitoratge de temperatura que fan a les ombres, a l'espai públic de la ciutat i també als refugis climàtics.
Les primeres dades preliminars mostren un descens d'entre 3 i 4 graus de temperatura radiant entre un espai amb ombra i un que no en té, i de fins a 15 graus en la temperatura de paviments i altres elements urbans.
Més detalls en la següent crònica de Josep Cullell.
Les primeres dades preliminars mostren un descens de 3-4 graus de temperatura radiant entre un espai amb ombra i un que no en té, i fins a 15 graus en la temperatura de paviments i d'altres elements urbans. El monitoratge mesura la temperatura i avala altres aspectes com la senyalització i la disponibilitat d'informació i també del material disponible. Tot plegat amb la intenció de saber quines són les solucions més efectives per protegir la ciutadania de la calor. Així ho expressava la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
Sens dubte, això és el que farà que puguem gaudir de la ciutat en els moments de màximes temperatures. Estem justament ara entrant en una nova onada de calor i, per tant, no cal dir-nos el que ja sabem, que és que, malauradament, el canvi climàtic el tenim ben present a la ciutat i aquestes onades de calor seran cada vegada més freqüents. Per tant, les polítiques d'adaptació de la ciutat a aquesta realitat han de ser cada vegada més estructurals, i han de ser més capaces de generar impacte. I això és el que monitoritzem i avaluem amb tot l'equip de l'Oficina del Canvi Climàtic.
En total es faran mesuraments sobre el confort tèrmic en més d'una trentena d'espais. Es tindran en compte paràmetres com la temperatura i humitat relativa, la radiació solar i la velocitat del vent, entre altres factors. A més, de forma complementària, s'han instal·lat una quinzena de sensors permanents sota les ombres per obtenir dades en continu. Amb l'avaluació d'aquestes dades es calcularà l'índex de confort tèrmic per tenir en compte la sensació real de calor que perceben els ciutadans.
Doncs encara parlant de la calor, 5 minuts i un quart de 3, el comitè de treballadors de la residència La Mercè de Tarragona denuncien la calor que diuen estan patint aquests dies i asseguren estar en una situació insostenible amb manca de planificació, absència de direcció i sobrecàrrega de feina. Per tot plegat, exigeixen responsabilitats, més personal i aturar la privatització encoberta. Tarragona Ràdio, Michel Pijuan.
Després de la fusió imposada amb la residència de Reus, asseguren que pateixen manca de planificació, absència d'una estructura directiva i una sobrecàrrega de feina que posa en risc tant el personal com els usuaris. Parlen de col·lapse, caos i desgast continu amb 13 plantes i prop de 170 residents sense el lideratge ni els recursos necessaris. Alerten també de la manca de materials bàsics i de resposta davant emergències i critiquen la contractació urgent d'una empresa privada per gestionar el centre, que consideren un pas cap a la privatització encoberta. Glòria Boca, membre del comitè de treballadors, parla d'una absència i inacció per part de la direcció.
No hi ha hagut director, no hi ha hagut coordinació, no hi ha hagut tècnic de gestió, no hi ha hagut higiénico-sanitari. Ha arribat a un punt al juliol ja, no ara a l'agost, que és que s'ha fet insostenible.
Un exemple d'aquesta falta de planificació és el que ha passat amb la calor extrema dels darrers dies. Les temperatures han superat els 30 graus dins del recinte i fins aquest divendres no han arribat als aparells.
I amb la calor com a protagonista, aquest divendres arrenquen els 10 dies en què més gent fa vacances de tot l'any, coincidint amb la Mare de Déu d'agost. Els nostres companys de Lleida Televisió han sortit al carrer i ens expliquen quines són les tendències viatgeres dels seus veïns. Rubén Carbonell.
Aquest estiu, les destinacions de platja, tant insulars com peninsulars, mantenen l'interès, però Àfrica, amb jocs com Zanzíbar, guanya força entre els viatges de llarga distància. Això sí, segons les agències de viatge, el top 3 de destinacions més sol·licitades el completen Japó, Nova York i el Carib. Pel que fa als preus, s'han encarit respecte a l'any passat i no es detecta cap tendència de baixa. La demanda és elevada, però l'oferta limitada, fet que manté les tarifes altes. Tot i això, el volum de viatges és important i, en general, els clients prefereixen pagar amb estalvis. Només en casos puntuals es recorre a finançament, ho assegura el responsable de viatges Garola, Robert Olano.
Ha pujat una mica, la tendència és pujar una mica respecte als viatges de l'any passat. Sí, és veritat que des de passada la pandèmia els preus van a pujar i no hi ha una tendència a la baixa, sinó tot el contrari, els preus van pujant. Suposo que hi ha demanda, doncs a l'haver-hi demanda l'oferta ja és mínima.
Les dades apunten a un estiu intens en desplaçaments amb un mercat turístic que continua resistint a l'alça dels preus.
I us ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha tancat preventivament totes les platges de la població entre l'Alguer i el límit a la zona nord del municipi i s'hi ha prohibit el bany per l'aparició d'una taca blanca de textura viscosa.
Els responsables de l'Agència de Residus de Catalunya que han analitzat la substància per determinar si podia ser perjudicial per a les persones i el medi ambient asseguren que no ho és i les platges es reobriran demà.
I l'Agència Catalana de l'Aigua ha tret a licitació el contracte per analitzar els efectes de la sequera en comunitats de peixos de tot Catalunya. La mesura s'emmarca en el pla de sequera per veure en quin estat es troben aquests ecosistemes un cop s'han recuperat les condicions hidrològiques.
Així es faran controls en 27 trams de riu, concretament a les conques del Francolí, el Llobregat, la Tordera, el Ter, el Fluvià i la Muga. A més, també contempla actuar 30 punts addicionals d'altres conques com les del Besòs, el Foix o el Gaià, on es mirarà quines són les espècies presents, les densitats, la mida i les edats dels exemplars. També es mesuraran diferents paràmetres com la temperatura, el pH, la conductivitat i l'oxigen.
La xarxa de comunicació local.
Nou de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Arribem en punt, quart de 3 de la tarda i parlem un dia més del greu incendi que continua cremant a l'Occitània entre Narbona i Carcassona, que ja està estabilitzat, afortunadament, i perimetrat.
L'avenç del foc que ha afectat ja més de 17.000 hectàrees segueix alentint-se, malgrat que el treball dels bombers continua sent intens.
I aquest divendres seguim molt pendents, també us ho destacàvem en titulars del Pròxim Orient, on el Gabinet de Seguretat del Govern d'Israel ha aprovat el pla del primer ministre Benjamin Netanyahu per avançar en l'ocupació de la ciutat de Gaza, rebutjant els plantejaments alternatius de l'exèrcit.
Segons ha informat l'oficina del primer ministre, el pla contempla que les forces israelianes es preparin per prendre el control de la ciutat de Gaza mentre es distribueix ajuda humanitària a la població civil fora de les zones de combat, la qual cosa implicaria l'expulsió dels civils de la ciutat. Tant l'ONU com l'oposició israeliana ja han titllat el pla de desastre per estar en completa contradicció amb l'opinió de l'exèrcit, i Alemanya acaba d'anunciar que suspèn l'exportació d'armes a Israel.
I arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar d'altres notícies destacades de la jornada. En què l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha anunciat que instal·larà dues càmeres de seguretat a la plaça d'en Coll. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia el tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell. El regidor diu que la situació a la plaça ha millorat molt al llarg dels últims mesos i que les càmeres són només un pas més en el camí per millorar el civisme a l'entorn. Cugat Mèdia, Marc Castro.
La plaça d'en Coll de Sant Cugat del Vallès fa un any que pateix diferents episodis d'incivisme i inseguretat. És per aquest motiu, i tot i la millora de la convivència, que l'Ajuntament ha decidit finalment instal·lar càmeres de seguretat. Les càmeres ja han arribat a Sant Cugat del Vallès, explica Picornell, i ara és qüestió d'instal·lar-les. Un procés, afegeix el regidor, que no és fàcil perquè el creixement de càmeres en una ciutat vinculades a la seguretat han d'aprovar-se a la Generalitat. Escoltem.
La situació a la plaça del Coll ha anat millorant molt al llarg d'aquest últim any. Sempre vaig explicar que la gestió que havíem de fer a la plaça del Coll era una gestió a mig o llarg termini i en la que intervenien molts serveis diferents de l'Ajuntament. I que era la suma de totes les accions, tots els serveis de l'Ajuntament, que donaria resultat a la plaça. I per tant, doncs, gràcies al servei de mediació, gràcies a les tècniques de serveis socials, però també amb les entitats, amb Gilgal, Solidari, tota aquesta feina conjunta és el que dona els resultats. Les càmeres és només una cosa més de tot el conjunt d'accions que hem fet.
I més enllà d'aquestes dues càmeres, en aquesta plaça del centre de la ciutat, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès n'instal·larà també 4 més a Vall d'Oreix, a petició de l'EMD, que n'assumirà la inversió.
13 minuts i arribem a 2:45 i a Sabadell aquest matí s'ha reobert la via Massaguer després d'un mes en obres. Aquesta és una de les principals artèries del centre de la ciutat. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
Les obres, de fet, s'han acabat més ràpidament del que estava previst. S'havien calculat unes 5 setmanes d'obres i al final n'han estat 3. Així doncs, avui a la tarda ja hi podran tornar a circular els vehicles per aquesta via Massaguer. Montse González Cineta, d'alcaldessa de l'Ajuntament de Sabadell, explica què s'hi ha fet ben bé.
S'ha fet tot el ferm, s'han fet també voreres, com veieu aquí precisament en el lloc on estem, s'ha fet a nivell perquè millorar molt l'accessibilitat. S'ha posat un panot adequat per persones invidents, s'ha millorat algun embornal, s'ha millorat també algun arbrat que havia aixecat la vorera per problemes de les arrels.
A partir del setembre, les obres a la resta de carrers programats començaran. En total són més de 10 les vies que rebran treballs de millora a diferents barris de la ciutat.
I ens situem ara a Santa Susana, al Maresme, on els pagesos del Pla de Balàs continuen lluitant contra les obres que transformaran les seves terres en un pas a nivell. Després dels torns de 24 hores fets per a protegir i marcar l'espai, ara denuncien el bombeig d'aigua que s'està fent des del febrer. Mataró Ràdio, Francesc Andrés.
Els pagesos del Pla de Balàs denuncien l'extracció de més de 4 milions de metres quadrats d'aigua dolça de l'aqüífer. Aquesta extracció d'aigua es realitza en el marc de les obres del vial que s'està fent a Santa Susana i que s'ha fet des del mes de febrer i fins al juliol. Tot i que aquest fet es denuncia des de fa unes setmanes per xarxes, s'ha explicat de manera oficial als mitjans en una roda de premsa fes d'aquest migdia al costat de la bassa creada amb l'aigua extreta de l'aqüífer. L'aigua s'està extraient d'aquest aqüífer per poder continuar les obres del nou vial, les quals ja tenen la població en contra perquè s'estan fent en un entorn protegit pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. Han sigut el motiu de l'expropiació de fet dels terrenys dels pagesos de la zona. Tant l'extracció d'aigua com la seva retirada del mar impliquen una mala gestió d'un bé escàs, però també posen risc els conreus agrícoles del Pla de Balasc. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha demanat que no es continuï llançant aquesta aigua al mar i que es mantingui per tornar-la a introduir al sòl, reclamació que l'Ajuntament recorrerà.
I a Barcelona, els socorristes de les platges mantenen la vaga després de rebutjar la nova proposta de l'Ajuntament presentada en una reunió de mediació amb l'empresa concessionària i la Conselleria de Treball. Moment ara per la cultura. Més de 10 minuts per arribar a 2:15. Comencem amb les festes de Sant Magí de Tarragona, que arrenquen aquest divendres durant 11 dies. Fins al proper dimarts, dia 19, la ciutat es vestirà de gala per un dels moments més esperats de cada any pels tarragonins. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
Els actes tradicionals de la festa s'estructuren al voltant de la Diada de Sant Magí el 19 d'agost. Destaca l'arribada de l'aigua amb carros i cavalls des de Sant Magí de la Brufaganya, la tarda del 18 fins a la capella de Sant Magí al Portal del Carro, on poden adquirir-se els cantis i les ampolles d'aigua procedents de la Brufaganya. El dia 19 al migdia es farà la tradicional Diada Castellera de Sant Magí, un dels esdeveniments marcats al calendari casteller, a la plaça de les Cols, a càrrec de les quatre colles locals, els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Al vespre, la processó de Sant Magí recorrerà els carrers de la Part Alta i arribarà al seu moment culminant amb el retorn del Sant a la capella del Portal del Carro, acompanyat per la pujada dels pilars caminants de les quatre colles castelleres de la ciutat i l'espaterrant pirotècnia disparada en honor del Sant.
I més coses, més propostes. Avui arrenca la nova edició del Brunch Festival, la gran cita estiuenca de la música electrònica que se celebra aquest cap de setmana a Barcelona.
Nova edició de la proposta que tindrà lloc en dos escenaris diferents, al recinte del Parc del Fòrum, on hi haurà les actuacions més destacades aquest divendres i demà dissabte, i també al Poble Espanyol.
Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua. Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua.
I en un registre ben diferent escolteu María Pelae, també Antoñito Molina actuant aquesta nit al Festival de la Porta Ferrada.
Els dos joves exponents del flamenc seran els protagonistes de la jornada d'aquest divendres al certamen que se celebra a Sant Feliu de Guíxols.
I ben a prop, Rosario, avui a Cotua, a Cap Roig.
Després d'actuar a Nit a Roses al Festival Sons del Món, la filla de Lola Flores cantarà aquesta nit al certamen que es fa a Calella de Palafrugell.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes.
I arribarem als esports amb Camilo.
Entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se
pasa. Camilo, que cantarà aquesta nit a Sitges al festival Jardins de Terramar.
Si la casa pa'l aire te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Sacarte, yo tengo poquito, pero
el gratis bailar. 7 minuts i arribem a 2:15 de la tarda amb Camilo Riba als esports. I amb els esports, el nostre company Ignasi Trapero. Ignasi, bon dia.
Bon dia. Robert Lewandowski es baixa per al trofeu Joan Gamper del pròxim diumenge davant el Como italià que entrena Cesc Fàbregas. El davanter polonès del Barça pateix unes molèsties musculars al bíceps femoral de la cuixa esquerra. També es dubta per problemes musculars Dani Olmo, que avui ha entrenat al marge. A tot això, la sorprenent marxa d'Íñigo Martínez, a l'Al-Nassr de l'Aràbia Saudita, no deixarà diners al club blaugrana, però alliberarà en 14 milions d'euros al fair play financer en espera també de com resolgui el cas Ter Stegen. I a tot això, l'Espanyol ha marxat aquest matí cap a Newcastle, on demà dissabte juga l'últim amistós de la pretemporada. Rubén Sánchez, el jugador blanc i blau.
Bueno, mañana es el último reto, como bien dices, y bueno, sí que es verdad que al principio empezamos con una carga física de dobles sesiones, muchos entrenos, y hemos ido de menos a más. Poco a poco hemos ido cogiendo ritmo, hemos ido cogiendo conceptos, que eso al final pues es lo que nos va a dar el comienzo de liga.
Abans de marxar cap a Newcastle, jugadors i tècnics de l'Espanyol han fet una ofrena floral a la porta 21 de l'estadi de Cornellà Prat en el 16è aniversari de la mort sobtada de Dani Jarque. Molts aficionats hi han passat també per retre homenatge al central blanc i blau. I el Girona ha fet oficial avui la incorporació del central brasiler de 19 anys, Vitor Reis, que arriba cedit pel Manchester City. El Saragossa ha confirmat també el fitxatge de Valeri Fernández, que deixa el club gironí després de 6 temporades. A les pròximes hores s'hauria de confirmar també la venda de Miguel Gutiérrez al Nàpols. I més futbol. L'Hospitalet és l'últim semifinalista del torneig històric del futbol català després d'imposar-se per 1-0 al Júpiter i a l'Europa. Els riberencs jugaran la semifinal dissabte a les 8 davant els Sants. Cristian Gómez, entrenador de l'Hospi.
Estic molt content amb l'actitud, la predisposició, estem agafant coses, hem donat un pas endavant respecte a l'anterior setmana i bé, al final ha arribat el gol que crec que era just per al que havíem fet el partit contra el Júpiter i contra l'Europa. Crec que hem estat molt bé en totes les fases, defensives i ofensives. Hem generat perill, hem sabut quan jugar des del darrere, quan buscar les esquenes. I bé, molt content perquè això és un xute de l'arena per jugadors i dissabte vindrem a competir amb el Sants i jo crec que podem fer un bon partit i jugar la final diumenge.
L'altra semifinal dels històrics, també dissabte, però a les 6, la jugaran Reus i Badalona, avui jornada de descans. I també ahir l'AM es va estrenar al Camp d'Esports de Lleida amb un triomf per 4-3 sobre el Badalona Women de Lliga F en el partit en memòria a Dani Rodrigo, tècnic lleidatà que va morir el 2018. Joan Bacardit és entrenador de l'AM.
És un 5-10% del que crec que l'equip pot donar. També és veritat que estan acostumades a fer un joc molt directe, però també és el primer partit que juguen moltes juntes, s'han de conjuntar, també m'han de conèixer a mi, al final l'hem entrenat però no ho hem fet cap partit encara i és normal, no? Jo ja això ja ho he viscut perquè són molts anys, ja sé que el primer partit doncs, sempre costa molt més i que després tot sempre va cap endavant, no? Hi ha dies que potser fem una passa enrere, però d'altres que direm, ostres, doncs avui n'han fet dues cap endavant, no? Calma, paciència i tant de bo arriba el primer dia de la jornada 1 ja amb el que realment volem veure de l'any.
L'Assemblea de Clubs de Lliga F ha decidit avui implantar el VAR a la màxima categoria femenina del futbol estatal i direm també que en vol el Granollers s'estrena avui a la pretemporada a les 7 del vespre davant el Toyo de Gosei japonès.
Recep Ignasi, per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 2:15 de la tarda d'aquest divendres.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Viu el 30è aniversari de PortAventura World amb les atraccions més icòniques, grans novetats i FiestaVentura. Un nou show amb 300 drons que il·luminen el cel, el ritme de la música i la pirotècnia en una experiència inoblidable. PortAventura World, made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros. Consulten les condicions al nostre web.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Són 2:45.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Crec que en aquest any de govern Catalunya ha avançat. Ha avançat en moltes de les qüestions. La primera, evidentment, potser no sé si és compartida, però evidentment Catalunya ha avançat en matèria, diguem-ne, d'estabilitat institucional.
És una evidència que el país avui està pitjor que fa un any i, per tant, el govern del president Illa, a parer del grup parlamentari de Junts, suspèn. És el govern de la mala gestió.
El govern Illa necessita millorar. Té dos reptes imprescindibles, que són dos reptes de país, que és l'habitatge i, evidentment, els trens, rodalies i regionals.
Escoltau les valoracions del govern, de Junts i també dels comuns del primer aniversari de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. I és que aquest divendres 8 d'agost es compleixen els primers 365 dies d'una intensa jornada que va començar amb el retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya. Va fer un breu parlament al passeig de Lluís Companys i després va desaparèixer sense poder ser detingut i que va acabar amb el retorn, com dèiem, dels socialistes a la presidència 14 anys després. És divendres 8 d'agost de 2025. Tenim més titulars. Activats els primers avisos per la nova calorada al Berguell.
Protecció Civil i el Servei Meteorològic alerten que les temperatures seguiran pujant els propers dies i podrien tocar sostre entre diumenge i dilluns per mantenir-se en valors molt alts la resta de la setmana vinent.
Més detalls, previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
Molt bon dia, hem començat aquesta jornada de divendres molt tranquil·la, molta presència, això sí, de més núvols al litoral gironí i també de les Terres a l'Ebre, però a mesura que ha anat passant les hores al matí, el conjunt de Catalunya ha estat molt assolellat. De cara a la tarda esperem creixement de nuvolades, sobretot Pirineu i Prepirineu, i apareixeran ruixats a cavall de les comarques de l'Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà. Seran ruixats irregulars, però que aniran circulant. També no descartem algun ruixat, sobretot a la zona de la Cerdanya, del Ripollès i també alguna a l'Alta Garrotxa, amb unes temperatures de divendres que seran elevades, sobretot al nord del Pla de Lleida, Urgell, Pla d'Urgell i també a la Conca de Tremp. Esperem valors que superin els 35 a 38 graus i al conjunt de Catalunya també les màximes rondaran entre els 33 a 35 graus, amb una jornada, com diem, de divendres d'ahir més tranquil·la i un cap de setmana que també es veu certa tranquil·litat, excepte a la tarda, amb alguns ruixats al Pirineu. Que vagi bé!
Estarem pendents, tancades, per cert, les platges de l'Ametlla de Mar per una taca blanca.
Els responsables de l'Agència de Residus de Catalunya que han analitzat la substància per determinar si podia ser perjudicial per a les persones i el medi ambient asseguren que no ho és i les platges es reobriran demà.
Estabilitzat i perimetrat el greu incendi de l'Occitània.
L'avenç del foc ha cremat ja més de 17.000 hectàrees, segueix alentint-se malgrat que el treball dels bombers continua sent intens.
Israel aprova el pla per intentar controlar la totalitat de la franja.
El Gabinet de Seguretat ha aprovat el projecte del primer ministre Netanyahu per avançar en l'ocupació de la ciutat de Gaza, rebutjant l'opinió de l'exèrcit. L'oposició i l'ONU ja han titllat el pla de desastre.
Alemanya, per cert, acaba d'anunciar que suspèn l'exportació d'armes a Israel. I en cultura arrenquen les festes de Sant Magí a Tarragona.
A partir d'avui i fins al dia 19, la ciutat s'omplirà, com cada any, de tota mena d'activitats tradicionals i espectacles, com l'arribada de l'aigua amb carros i cavalls, la Diada Castellera, la Professó o l'espectacle pirotècnic.
Esports, Ignasi Trapero, Lewandowski baixa per al trofeu Joan Gamper.
El polonès no jugarà diumenge contra el Como de Cesc Fàbregas per unes molèsties musculars. És dubte també Dani Olmo, que avui ha entrenat al marge pel mateix motiu. I tampoc jugarà Íñigo Martínez, que marxarà a l'Al-Nassr de l'Aràbia Saudí i alliberarà 14 milions de fair play financer.
El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
la nostra portada d'aquest divendres, la nostra portada, el primer aniversari de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat i del breu retorn a Catalunya de Carles Puigdemont. Des del govern, els socialistes fan un balanç positiu i remarquen que l'estabilitat, la gestió i la generació de prosperitat compartida han estat els trets que, segons ells, han centrat la seva acció durant aquests últims 365 dies.
El conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que Catalunya ha avançat en moltes de les qüestions que més urgència tenien i que formaven part també dels acords d'investidura i dels compromisos de l'executiu.
Jo crec que en aquest any Catalunya ha avançat. Crec que en aquest any de govern Catalunya ha avançat. Ha avançat en moltes de les qüestions. La primera, evidentment, potser no sé si és compartida, però evidentment Catalunya ha avançat en matèria, diguem-ne, d'estabilitat institucional, de ser un soci confiable. Dos, Catalunya ha avançat en matèria d'habitatge. Home, hem posat en marxa el pla per la construcció d'habitatge públic més ambiciós de qualsevol comunitat autònoma que hi ha a Espanya. I, evidentment, hi ha qüestions que tenen molta complexitat, com és la qüestió del finançament, que avançaran. Ara, són complexes.
Des dels comuns que, juntament amb Esquerra, van donar suport a la investidura d'Illa, el seu portaveu, David Cid, ha posat deures al govern.
El govern Illa necessita millorar. Té dos reptes imprescindibles, que són dos reptes de país, que és l'habitatge i, evidentment, els trens, rodalies i regionals. Ho hem dit, és un govern que va a setembre, per tant, que necessita millorar, però que suspèn clarament amb una assignatura, i aquesta assignatura és rodalies. És un govern que, malauradament, està despistat, que té prioritats equivocades en infraestructures, centra la seva prioritat en l'aeroport, quan la màxima prioritat al país hauria de ser la mobilitat en tren.
Per contra, des de Junts, la portaveu del seu grup parlamentari, Mònica Sales, ha denunciat els incompliments del govern de Salvador Illa i ha assegurat que Catalunya està ara pitjor que fa un any.
És una evidència que el país avui està pitjor que fa un any i, per tant, el govern del president Illa, a parer del grup parlamentari de Junts, suspèn. És el govern de la mala gestió. Ho hem vist en temes com Rodalies, en què durant aquest darrer any hi ha hagut un desgavell continuat amb múltiples incidències, però també en temes com l'educació. És també el govern dels incompliments. Hem vist incompliments continuats, començant pels pressupostos.
El president de la seva formació de Junts, Carles Puigdemont, ha aprofitat, per cert, la jornada per reivindicar el risc que diu que va assumir ara fa un any, després de gairebé set a l'exili. Ho ha dit en una publicació a la xarxa Social X.
Puigdemont ha reconegut que era conscient de l'enorme risc de ser detingut i enviat a Madrid per ser empresonat de manera incondicional, però ha apuntat que el seu deure era precisament evitar aquesta detenció.
Per últim, el PP assegura que els presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa van posar el pali per rebre Puigdemont quan va tornar a Barcelona.
En un vídeo fet públic aquest divendres, el secretari general del partit, Miguel Tellado, denuncia que un any després el PSOE ha acabat assumint tota l'agenda de l'independentisme.
I ho hem sabut aquest matí, la Comissió Europea ha entregat aquest divendres 23.000 milions d'euros a Espanya a compte del cinquè pagament dels fons Next Generation.
Tal com ha destacat l'executiu comunitari, el desemborsament es basa en els avenços aconseguits en la implementació de reformes i inversions incloses en cada pla de recuperació i resiliència nacional.
I també passa d'aquest matí, l'excomissionat del govern espanyol per la Dana, José María Ángel, ha intentat suïcidar-se aquest divendres a la localitat valenciana de l'Eliana.
Fa només uns dies, Ángel va decidir deixar el càrrec després de saber-se que havia falsificat el currículum. Hores d'ara està ingressat en un hospital.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
7 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. Més coses, aquest divendres seguim molt pendents de la nova calorada que ens afectarà de ple els propers dies i segurament tota la setmana vinent.
Per aquest motiu, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya han activat ja els primers avisos i alerten que les temperatures seguiran pujant els propers dies i podrien tocar sostre entre diumenge i dilluns per mantenir-se amb valors molt alts la resta de la setmana vinent.
El risc d'incendi també és més elevat i enmig d'aquest escenari l'Ajuntament de Barcelona ha fet balanç aquest divendres de les tasques de monitoratge de temperatura que fan a les ombres a l'espai públic de la ciutat i també als refugis climàtics. Els resultats els té el nostre company Josep Cullell.
Les primeres dades preliminars mostren un descens de 3-4 graus de temperatura radiant entre un espai amb ombra i un que no en té i fins a 15 graus en la temperatura de paviments i d'altres elements urbans. El monitoratge mesura la temperatura i avala altres aspectes com la senyalització i la disponibilitat d'informació i també del material disponible. Tot plegat amb la intenció de saber quines són les solucions més efectives per protegir la ciutadania de la calor. Així ho expressava la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
Sens dubte, això és el que farà que puguem gaudir de la ciutat en els moments de màximes temperatures. Estem justament ara entrant en una nova onada de calor i, per tant, no cal dir-nos el que ja sabem, que és que, malauradament, el canvi climàtic el tenim ben present a la ciutat i aquestes onades de calor seran cada vegada més freqüents. Per tant, les polítiques d'adaptació de la ciutat a aquesta realitat han de ser cada vegada més estructurals i han de ser més capaces de generar impacte. I això és el que monitoritzem i avaluem amb tot l'equip de l'Oficina del Canvi Climàtic.
En total es faran mesuraments sobre el confort tèrmic en més d'una trentena d'espais. Es tindran en compte paràmetres com la temperatura i humitat relativa, la radiació solar i la velocitat del vent, entre altres factors. A més, de forma complementària, s'han instal·lat una quinzena de sensors permanents sota les ombres per obtenir dades en continu. Amb l'avaluació d'aquestes dades es calcularà l'índex de confort tèrmic per tenir en compte la sensació real de calor que perceben els ciutadans.
Gràcies, Josep. I a l'increment de les temperatures, els experts recomanen mantenir-nos hidratats, sobretot en unes jornades, les de les vacances, on es fan més activitats a l'aire lliure i a pats fora de casa. Per aquest motiu, és important mantenir una alimentació adequada per mitigar la calor. Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Sisó.
En aquesta època de l'any no poden faltar sobre la taula plats frescos i preparacions més aviat lleugeres, com ara amanides i cremes fredes, com el gazpacho o el salmorejo. És recomanable evitar àpats copiosos, com ara fregits o aliments condimentats, perquè poden dificultar la digestió i fer-nos sentir més pesats. Segons Débora Bell, nutricionista del cap del doctor Robert de Bufalà, amb altes temperatures cal parar atenció a la cadena del fred per evitar infeccions alimentàries.
La cadena del fred s'ha de mantenir sobretot perquè els aliments sabem que amb les altes temperatures es poden fer malbé més ràpid, creixen, no? Hi ha una proliferació bacteriana més ràpida i hi ha risc de toxinfeccions alimentàries. Per tant, és important sempre que ens vulguem emportar menjar ja preparat, emportar-nos aquestes neveres portàtils amb aquests blocs de gel aptes per neveres o pícnic, així assegurem que es mantinguin de forma correcta.
La millor recepta és beure aigua contínuament i descartar begudes alcohòliques o ensucrades perquè produeixen un descens de líquids i, per tant, afavoreixen la deshidratació. En aquest sentit, des del Centre de Salut recorden que cal prestar atenció als infants i persones grans perquè es mantinguin ben hidratades.
I amb la calor com a gran protagonista, avui arrenquen els 10 dies en què més gent fa vacances de tot l'any, coincidint amb la Mare de Déu d'agost. Els nostres companys de Canal T han sortit al carrer i ens expliquen quines són les tendències viatgeres de la gent de les Terres de l'Ebre. Canal T, Daniel Cort.
Aquest estiu, els ebrencs tornen a fer les maletes buscant opcions de vacances que s'adaptin al seu pressupost i el temps disponible. Factors com la disponibilitat de vols, les ofertes puntuals i les preferències personals influeixen en l'elecció final.
Anem de vacances a Formentera, és un destí que triem cada estiu. Normalment anem en familiars o grups d'amigues. Aquest any anem 4 dies.
Anem al Caribe perquè, primer que tot, ja vaig estar i em va agradar. La meva dona és d'allà. I jo sóc una mica Jack Sparrow. Prefereixo estar allà, hi ha molta marxeta i la gent viu d'una altra manera.
Farem turisme local, on anem este cap de setmana a Vic. Anem a veure una escapadeta, unes cabres d'en Peyu.
Les destinacions són diverses, des de viatges internacionals i nacionals fins a escapades de proximitat. Tot i així, també hi ha ebrencs que decideixen apostar pel turisme local i explorar zones més pròximes al territori.
2 minuts i arribem a 3:45 i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, us ho diem en titular, s'ha tancat preventivament totes les platges de la població entre l'Alguer i el límit a la zona nord del municipi i s'hi ha prohibit el bany per l'aparició d'una taca blanca de textura viscosa.
Els responsables de l'Agència de Residus de Catalunya que han analitzat la substància per determinar si podia ser perjudicial per a les persones i el medi ambient asseguren que no ho és i les platges es reobriran demà.
I mentrestant, l'Agència Catalana de l'Aigua ha tret a licitació el contracte per analitzar els efectes de la sequera en comunitats de peixos de tot Catalunya. Una mesura que servirà per veure en quin estat es troben aquests ecosistemes un cop s'han recuperat les condicions hidrològiques.
Així es faran controls en 27 trams de riu, concretament a les conques del Francolí, el Llobregat, la Tordera, el Ter, el Fluvià i la Muga. A més, també contempla actuar 30 punts addicionals d'altres conques com les del Besòs, el Foix o el Gaià, on es mirarà quines són les espècies presents, les densitats, la mida i les edats dels exemplars. També es mesuraran diferents paràmetres com la temperatura, el pH, la conductivitat i l'oxigen.
La xarxa de comunicació local.
Nou de cada 10 incendis són causats per persones.
Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
I parlem un dia més del greu incendi que encara continua cremant a l'Occitània entre Narbona i Carcassona. Afortunadament, ja està estabilitzat i perimetrat.
L'avenç del foc ha afectat ja més de 17.000 hectàrees segueix alentint-se, malgrat que el treball dels bombers continua sent intens.
I aquest divendres seguim, evidentment, també molt pendents del Pròxim Orient, on el Gabinet de Seguretat del Govern d'Israel ha aprovat el pla del primer ministre de Benjamin Netanyahu per avançar en l'ocupació de la ciutat de Gaza, rebutjant els plantejaments alternatius de l'exèrcit.
Segons ha informat l'oficina del primer ministre, el pla contempla que les forces israelianes es preparin per prendre el control de la ciutat de Gaza mentre es distribueix ajuda humanitària a la població civil fora de les zones de combat, la qual cosa implicaria l'expulsió dels civils de la ciutat. Tant l'ONU com l'oposició ja han titllat el pla de desastre per estar en completa contradicció amb l'opinió de l'exèrcit, i Alemanya acaba de denunciar que suspèn l'exportació d'armes a Israel.
I més coses en punt. 3:15 de la tarda, tornem a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona ha finalitzat les obres de reforma dels jardinets de Gràcia que van començar a finals del mes de gener passat.
Els treballs han servit per pacificar el costat llobregat de l'espai, deixant només el pas autoritzat per a la sortida de l'aparcament soterrat. Així s'han transformat els carrils de circulació en sentit baixada en una plataforma única per a l'ús del veïnat amb més vegetació i mobiliari urbà nou.
I encara a Barcelona, el metro ha tancat el millor juny de la història després de superar per primer cop els 39 milions de passatgers, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, que remunten a l'any 2012.
La xifra representa un increment del 0,7% en relació amb ara fa un any, l'anterior màxim en aquest període. Tot i això, la xifra d'usuaris del sisè mes de l'any ha estat la més baixa d'enguany, un juny que també ha donat un rècord d'usuaris de l'autobús urbà a Catalunya, amb més de 28 milions.
I el Departament de Territori ha adjudicat per 1 milió d'euros les obres de millora de les estacions d'autobusos de Manresa, Vic i Navàs.
Els treballs han de començar aquesta tardor i el termini d'execució és de 6 mesos. Les obres tenen com a objectiu millorar i reparar diversos elements per garantir un manteniment adequat de les instal·lacions, oferir unes millors prestacions del servei i afavorir la comoditat dels usuaris.
I arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest divendres. En què sabem que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès instal·larà 2 càmeres de seguretat a la plaça d'en Coll. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia el tinent d'alcaldia de seguretat, Bernat Picornell. El regidor diu que la situació a la plaça ha millorat molt al llarg dels últims mesos i que les càmeres són només un pas més en el camí per millorar el civisme a l'entorn Cugat Mèdia, Marc Castro.
La plaça d'en Coll de Sant Cugat del Vallès fa un any que pateix diferents episodis d'incivisme i inseguretat. És per aquest motiu, i tot i la millora de la convivència, que l'Ajuntament ha decidit finalment instal·lar càmeres de seguretat. Les càmeres ja han arribat a Sant Cugat del Vallès, explica Picornell, i ara és qüestió d'instal·lar-les. Un procés, afegeix el regidor, que no és fàcil perquè el creixement de càmeres en una ciutat vinculades a la seguretat han d'aprovar-se a la Generalitat. L'escoltem.
La situació de plaça del Coll ha anat millorant molt al llarg d'aquest últim any. Sempre vaig explicar que la gestió que havíem de fer la plaça del Coll era una gestió a mig o llarg termini i en la que intervenien molts serveis diferents de l'Ajuntament, i que era la suma de totes les accions, de tots els serveis de l'Ajuntament, que donaria resultat a la plaça. I per tant, doncs, gràcies al servei de mediació, gràcies a les tècniques de serveis socials, però també amb les entitats, amb Gilgal, Solidari, tota aquesta feina conjunta és el que dona els resultats. I les càmeres és només una cosa més de tot el conjunt, doncs, d'accions que hem fet.
I més enllà d'aquestes 2 càmeres, en aquesta plaça del centre de la ciutat, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès n'instal·larà també 4 més a Valldoreix, a petició de l'EMD, que n'assumirà la inversió.
I a l'Hospitalet de Llobregat, l'antic refugi antiaeri de la Guerra Civil del barri de Santa Eulàlia podria obrir-se al públic, encara que ocult durant dècades sota les instal·lacions del metro. L'Ajuntament i TMB, Transports Metropolitans, negocien la viabilitat de crear un projecte que permetria recuperar aquest espai construït per protegir treballadors i viatgers dels bombardejos mitjans de l'Hospitalet, Rubén Blas.
de llargs i estrets passadissos podia acollir una cinquantena de persones.
Aquestes estances que hi havia en el refugi, doncs aquí en tenim una, ja veieu que no és una estança massa gran, aquí en tenim una altra, no?
El Ramon Carbó sí que el coneix bé. Antic treballador del metro va redescobrir-lo el 2018, després que l'antic búnquer quedés en l'oblit. Un any després, en unes obres al pàrquing del metro, es va obrir una de les tres entrades que disposa el refugi antiaeri. A través d'unes escales s'accedia a unes estances que recorden un moment de la història on des del cel queien bombes. El Ramon Carbó vol que aquest refugi sigui un espai per la memòria històrica i sobre la ciutadania.
Volem el centre d'estudi de l'Hospitalet és que sigui un centre d'interpretació de la guerra o de la memòria històrica. Que la ciutat de l'Hospitalet, Barcelona i Catalunya ho puguin visitar. És molt fàcil de visitar, no s'ha de parar el servei, és un secret del metro.
El pacte entre PSC i Comuns pels pressupostos municipals es va acordar adequar un d'aquests refugis per ser un espai de la memòria. El que té més possibilitats és el de Torre Barrina Collblanc, però si avancen de pressa les negociacions entre Ajuntament i TMB, podria ser el del metro de Santa Eulàlia.
Minuts i arribem a les 3, moment per la cultura. I per començar, per les festes de Sant Magí de Tarragona, arrenquen aquest divendres durant 11 dies. Fins al dia 19, la ciutat es vestirà de gala per un dels moments més esperats de cada any pels tarragonins. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
Els actes tradicionals de la festa s'estructuren al voltant de la Diada de Sant Magí el 19 d'agost. Destaca l'arribada de l'aigua amb carros i cavalls des de Sant Magí de la Brufaganya, la tarda del 18 fins a la capella de Sant Magí al Portal del Carro, on poden adquirir-se els candis i les ampolles d'aigua procedents de la Brufaganya. El dia 19 al migdia es farà la tradicional Diada Castellera de Sant Magí, un dels esdeveniments marcats al calendari casteller, a la plaça de les Cols, a càrrec de les quatre colles locals, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Al vespre, la processó de Sant Magí recorrerà els carrers de la Part Alta i arribarà al seu moment culminant amb el retorn del Sant a la capella del Portal del Carro, acompanyat per la pujada dels pilars caminants de les quatre colles castelleres de la ciutat i l'espaterrant pirotècnia disparada en honor del Sant.
Aquest matí han sortit de Blanes una expedició de l'Esbar Joaquim Ruïra en direcció a Colòmbia, on participaran en una llarga gira de 17 dies. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
L'expedició blanenca de l'Esbar Joaquim Ruïra marxa en direcció a Colòmbia amb 25 integrants formats per dansaires, músics i equip tècnic. L'objectiu de l'entitat blanenca és actuar i fer difusió de la cultura catalana al circuit folclòric internacional del Carib. Així ho explicava el president de l'entitat, Marc Coll.
Per l'Esbar és tot un repte de participar en 6 festivals, com diríem, en 20 dies, i sobretot marxar 25 persones, tant de dansaires com de músics com de responsables, havent cobert totes aquestes expectatives, doncs per nosaltres ha sigut ja una oportunitat i tot serà un èxit. Hem pogut fer un programa, sobretot, un programa basat en tradicional, que és el que volen, intentar doncs transmetre el que és el folklore català i la cultura catalana, i bé, ja marxem i amb molta energia.
Durant els 16 dies de gira, l'Esbar Joaquim Ruïra interpretarà diferents danses locals i balls més clàssics, recuperats recentment com el Ball de Bastons. A més, oferiran xerrades a escoles i universitats i participaran de diverses cercaviles.
I arribarem als esports amb més propostes, amb música. Avui arrenca la nova edició del Brunch Festival, la gran cita estiuenca de la música electrònica que se celebra a Barcelona.
Nova edició de la proposta que tindrà lloc en dos escenaris diferents, al recinte del Parc del Fòrum, on hi haurà les actuacions més destacades aquest divendres i demà dissabte, i també al Poble Espanyol.
Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua. Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua.
Escolteu Maria Pelae, acompanyada d'Antoñito Molina, actuen aquesta nit al Festival de la Porta Ferrada.
Al mundo pa que me entienda, me llamo la putiquita porque no saben.
Els dos joves exponents del flamenc seran els protagonistes de la jornada d'aquest divendres al certamen que se celebra a Sant Feliu de Guíxols.
I arribem a l'esport amb Camilo.
Una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que...
Camilo cantarà aquesta nit al Festival Jardins de Terramar de Sitges.
No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos.
Amb la veu de Camilo arriben els esports. Amb la veu de l'Ignasi Trapero. Ignasi, bon dia.
Bon dia, Robert Lewandowski es baixa per al trofeu Joan Gamper del pròxim diumenge davant el Como italià que entrena Cesc Fàbregas. El davanter polonès del Barça pateix unes molèsties musculars al bíceps femoral de la cuixa esquerra. També es dubta per problemes musculars Dani Olmo, que avui ha entrenat al marge. I l'Espanyol ha marxat aquest matí cap a Newcastle, on aquest vespre a partir de 8:45 disputa l'últim amistós de pretemporada. Rubén Sánchez, jugador blanc i blau.
Sí, eran dos rivales muy físicos. Marcan un ritmo muy alto, mucho duelo, mucho contacto físico. Y bueno, lo hemos sacado con creces, como tú bien dices, de menos a más, pero hemos plantado cara a los dos equipos. Bueno, pues es el último test antes de la pretemporada, ya sabemos que nos viene un rival muy parecido al Newcastle, entonces vamos a intentar pues estar a punto y coger buenas sensaciones para el primer partido de Liga.
Abans de marxar cap a Newcastle, jugadors i tècnics de l'Espanyol han fet una ofrena floral a la porta 21 de l'estadi de Cornellà Prat en el 16è aniversari de la mort sobtada de Dani Jarque. A tot això, el Girona ha fet oficial avui la incorporació del central brasiler de 19 anys, Vitor Reis, que arriba cedit pel Manchester City. I a l'Hospitalet és l'últim semifinalista del torneig històrics del futbol català després d'imposar-se per 1-0 al Júpiter i a l'Europa. El tècnic escapulat, Adai Benítez, va ser molt crític amb el seu equip.
He passat una mica de vergonya amb el meu equip, és la realitat, i des d'aquí, pues, bueno, si demanar als que han vingut a l'afició una mica de perdó pel que hem fet i dir-los que no passarà, que tinc la... Encara que avui hagi passat això, tinc la sensació de que hi faré que l'equip vagi bé i sobre rodes. Evidentment, hi haurà conseqüències, perquè tot té conseqüències, el futbol és així, i bueno, si era el missatge que volia enviar, pues que la gent l'agafi de la millor manera, però passaran coses segur.
També ahir l'AM es va estrenar al camp d'esports de Lleida amb un triomf per 4-3 sobre el Badalona Women de Lliga F, que entrena Anna Junyent.
A nosaltres ens ha servit bastant per testejar, no? Per saber on estem, com anem i quin és el moment de l'equip, no? També per veure jugadores que no coneixem, molta jugadora del B que també volíem saber com competia perquè la volíem veure en un altre context, donant minuts i primer partit de pretemporada. La veritat és que la sensació una mica d'aquella manera, no?
En handbol, el Granollers s'estrena la pretemporada avui a les 7 del vespre davant del Toyota Gosei japonès. I us direm també en bàsquet que el Robles Lleida continua confirmant renovacions de les seves jugadores. Avui ha estat el torn de l'Alé i Distribó.
Gràcies, Ignasi. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts. Arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns. Abans, però, tenim una cita amb l'equip del cap de setmana. Fins aleshores, molt bona tarda i bon cap de setmana.
Vagi molt bé.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
L'Ajuntament instal·larà les pròximes setmanes o dies dues càmeres de seguretat a la plaça d'en Coll. Això ha avançat a Cugat Mèdia el tinent d'alcaldia de seguretat.